Els docents de l'escola realitzen una acció reivindicativa al Cargol. Les escoles de primària i l'institut del municipi treballen aquest dimecres amb serveis mínims. Alguns dels docents que s'han adherit a les protestes de Girona participen en el tall de l'AP7 a Salt. Xavier Ballesta no es presentarà a les properes eleccions municipals. També està en dubte la continuïtat de gent de l'escala. El portaveu de la formació ho explica al programa La Casa de la Vila de Canal 10 Empordà. Els partits de l'oposició han traslladat durant el darrer ple municipal el seu malestar en tenir les papereres de les platges plenes i amb deixalles als voltants. L'equip de govern ha explicat que la recollida d'escombraries es va efectuar tant a la matinada de diumenge com dilluns, però que amb l'alta afluència de visitants el servei no ha donat a l'abast. Per això el consistori ha informat a l'empresa del problema per resoldre'l en les pròximes setmanes. L'èxit arriba al final de la cinquena edició. El programa d'acompanyament de la lectura ha arribat a les últimes classes d'aquest curs en la cinquena edició i han participat les escoles Empúries i Escolapi, on voluntaris i Mainada s'han tornat a trobar en una activitat del tot consolidada. I en esports, l'equip Trini Swing del Club Nàutic L'Escala Empúries nedarà aquest dissabte els 30 quilòmetres de l'OncoSwim de l'Estartit a Calella de Palafrugell. Aquesta exigent prova solidària recaptarà fons per un estudi de la Fundació Oncolliga Girona sobre el càncer de mama. I el temps, estiu anticipat, amb dos dies per endavant amb temperatures de juliol i agost, cel clar, bona mar i bona visibilitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 27 de maig. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran la Mar, una segona hora on continuarem descobrint mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Parlarem de la seguretat a les platges i acabarem el programa d'avui practicant l'handbol platja, anant fins al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran la Mar. Descobrint mites i llegendes del nostre mar Mediterrani després d'uns dies de descans en aquesta secció. Reprenem el fil amb un nou capítol sobre el Maresme. Anem baixant en aquesta franja de terra allargada i plana amb nous mites per descobrir, Oriol.
Doncs sí, Marina, ja saps que de tant en tant descobrim llegendes, descobrim mites de la nostra mar, del nostre Mediterrani, i fa uns dies, fa unes seccions que estem descobrint mites del Maresme, de la zona d'aquí del Maresme, i ens en quedaven unes quantes. Ens quedava el Baix Maresme per acabar-hi d'aprofundir, i això és el que farem avui amb el Joan de Déu Prats, que és la persona doncs, que sempre ens acosta tots aquests mites, totes aquestes llegendes. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, tingueu tots.
Doncs bé, Joan de Déu, avui ho dèiem, parlem del Baix Maresme, perquè tenim doncs, diferents qüestions que també són llegendàries, com sense anar més lluny, la fundació de Vilassar.
Sí, una mica de totes aquestes poblacions, sempre la població important era la que estava a dalt, no? Vilassar de dalt, per el tema de pirates, aquests pirates que comentàvem que no són els del Carib, sinó de la Mediterrània, que feien que la gent estigués protegida. I, per tant, el que és Vilassar de Mar era simplement la barriada dels pescadors que s'arriscaven a estar treballant allà al mar davant de possibles galeres pirates que podien arribar. A poc, per això, evidentment, això ha canviat molt. Ara els pobles de mar, entre el turisme i l'agricultura, són els importants i el de dalt ha quedat, doncs, més residencial, si vols. Doncs de Vilassar el que se sap és de que, plan llegenda, evidentment, de que quan va haver l'expulsió dels jueus, els jueus de Vilassar es van voler mantenir a Vilassar de Dalt i, finalment, doncs, amb la Inquisició que els perseguia en general, doncs van decidir fer-se pescadors i anar a la banda de mar, i de la pesca van passar al comerç, del comerç van passar a la navegació, i diuen que són un dels components, llegendísticament parlant, de la importància que va tenir aquesta població. Que ara en parlarem, perquè aquestes poblacions del Maresme després van ser grans constructors de vaixells.
Sí, hi havia força construcció naval, drassanes, no?, podríem dir.
Sí, exactament, tot el segle XIX, que el Maresme, malgrat aquestes platges tan immenses que té i que donen molt d'oci a la gent, doncs el segle XIX eren unes drassanes davant del mar importants, tant a Premià com a Vilassar eren unes drassanes del temps de la vela, després del vapor, i molts d'aquestes construccions, ja tota la tradició catalana naviera, doncs feien que hi haguessin rutes, es feien les rutes de les Amèriques, s'arribava ben lluny, es creuava el Cabo de Hornos i es portava moltes de les mercaderies que van fer fructificar aquesta comarca, si vols en parlem.
Sí, sí, i tant. Parlem-ne d'aquestes qüestions de... I no sé si també tenen a veure les relíquies sardes de Vilassar amb tot això.
Sí, bueno, exactament. Diguéssim que la part llegendística diu que una mica que hi havia unes relíquies a Sardenya, que era una, diguéssim, conquesta catalana, i aleshores el bisbe de Sardenya doncs, va descobrir tota una sèrie d'ossades amb diferents esglésies de sants que estaven allà, i el virrei, que era en el fons de l'Ill, era precisament de Vilassar. Aleshores, el bisbe li va regalar aquests ossos perquè els portés a Barcelona com una... Abans, antigament, doncs, els ossos sants sempre propiciaven la bona sort i la riquesa, etc. Però el vaixell que les havia de portar a Barcelona, tot just passar per Vilassar, doncs es va entestar en parar-se allà a la platja i aleshores van haver de desembarcar aquests ossos de sants a Vilassar. El tema és de que es van guardar en una masia per portar-los el dia següent a la casa dels nobles de la població, i la mestressa de la masia es veu que va agafar alguns d'aquests ossos petits a guardar perquè li propiciessin riquesa i bona sort a ella. Total, que el dia següent, quan volien agafar els ossos, resulta que pesaven molt dintre del cofre que estaven i no hi havia manera de moure'ls, fins que ella es va adonar del que havia fet, ho va confessar, va tornar a posar els ossos al seu lloc i el cofre es va poder portar fins al que seria després l'Ajuntament de la població. I diuen que aquestes ossades santes doncs, han propiciat una mica aquesta bona sort de Vilassar, en aquest cas concret, i en general una mica d'aquesta població i altres del Baix Maresme que tenien aquestes drassanes que feien totes aquestes navegacions.
Perfecte, no? De fet, ara pensava que la ciutat de Calella, en aquest cas al Maresme, també està doncs, en construcció, està intentant muntar un espai de memòria de les drassanes de la ciutat de Calella, que també havien sigut molt importants en aquella època, i de la qual doncs, ara, evidentment, no en queda res, en queda un passeig de mar, però abans tot allò era construcció naval, i es vol fer doncs, un monument, un homenatge a això i un espai de memòria. Per tant, s'intenta recuperar aquesta memòria del que eren les drassanes aquí al Maresme.
Eren importants, igual que els indians, igual que el tràfic de comerç, doncs tot això ha quedat una mica oblidat. A la mateixa Vilassar també tenen un museu important on ho expliquen, i el que passa que si no estàs als voltants sembla que sigui una cosa que a nivell dels catalans no ho tenim molt present, i va ser molt important perquè era una forma d'internacionalitzar-se, m'entens? Vull dir, d'anar més enllà del país.
I tant. Tornem, doncs, cap al Baix Maresme, a Joan de Déu. Parlem del cim de Montcabré, perquè tinc entès que prevenia d'allò d'aquestes nuvolades, i de tempestes una miqueta amb mala llufa.
Sí, ja sabem que el Maresme té aquestes tempestes que no se sap si és perquè les muntanyes estan molt a prop del mar, plou a la muntanya i tu estàs a la platja i allà no et plou, i després et ve la riuada, que ja sabem que les riuades són tsunamis de muntanya. O possiblement són les bruixes del Montseny o de Viladrau o d'aquestes poblacions ja rere Maresme, que tenen la mania amb els pobladors d'aquesta comarca i els hi fan creuar totes aquestes nuvolades perquè tregui, doncs, prop del mar. El tema és que amb aquesta muntanya, el Montcabré, que també les llegendes diuen que igual era un antic volcà, perquè de tant en tant sortia alguna fumarada, doncs sembla ser que es van posar també algunes dels ossos d'aquests màrtirs, d'aquests sants que s'havien portat de Sardenya, i van posar una creu, que encara hi és a dalt, amb una inscripció molt interessant per prevenir totes aquestes nuvolades de bruixes o del dimoni o de les males instàncies. I aquesta llegenda diu així, ens diu: que la Santa Creu sigui la meva llum i no el dragó el meu guia. Vés-te'n, Satanàs, mai no intentis convencer-me que són inofensius els mals que segregues i els verins que veus. Per tant, també això potser no està tan prou divulgat com les drassanes, però el Maresme, almenys aquesta zona, està protegida una mica, en teoria, de certes nuvolades.
Home, i tant, és que si ve una nuvolada i es troba una creu amb aquesta inscripció, si la nuvolada és de Satanàs, recula segur, eh?
Sí, sí, perquè és ben potent, i és una inscripció que no estem parlant d'un conte o una llegenda, és una inscripció física amb una creu, no? És un lloc santificat, i en teoria això també es feia abans amb els comunidors, que eren com unes petites torres al costat de les esglésies per conjurar les tempestes, coses que a vegades veiem en pel·lícules de fantasia, doncs això es feia per tot el país.
Mm-hmm. I tant, un país, una terra, el Maresme, que tenia aquestes drassanes, que estem comentant. Per tant, també comerç amb Amèrica, i això ens pot portar a parlar de la ruta del Tasajo.
Sí, això també és molt curiós, perquè ja comentàvem de que hi havia tota una sèrie de comerç molt important que es feia amb Amèrica, però un en concret era que es anaven als vaixells, passaven al Mediterrani, Gibraltar, s'anaven a l'Uruguai, allà carregaven carn seca i fumada i la portàvem a Cuba i a Nova Orleans i a les Antilles, i era, de fet, el menjar que se'ls donava als esclaus. Aleshores, aquest no era el comerç principal dels vaixells, diguéssim, de les costes peninsulars i catalanes, però sí que era un dels comerços que hi havia. Després hi havia molts altres comerços, que es portava fruits secs, taronges, pell adobada, moltes coses, i es portaven cacau, es portaven altres productes d'Amèrica. De fet, no només al Maresme hi havia aquestes drassanes. Jo, que em passo algunes temporades a la Marina Baixa, allà a Alacant, doncs hi ha la capital, que és Vila Jujosa, i és on se fa el xocolata valor, i dius que què fa aquest xocolat aquí? Doncs és perquè també tenien drassanes i també viatjaven a Amèrica i portaven els productes d'allà. Vull dir que hi havia una emprenedoria al segle XIX amb aquests vaixells encara de vela molt important amb les costes catalanes i valencianes.
I aquesta carn que em deies, aquesta carn seca, és el Tasajo.
Sí, es deia el Tasajo, i aleshores era un dels productes. A veure, hi havia un altre producte, i això ja és un tema molt lamentable, que hi havia altres vaixells, no només d'aquí, sinó de molts indrets, que se n'anaven a la Guinea a buscar esclaus i els transportaven a Amèrica. I aquest és un dels punts negres de la nostra història, que després diners d'alguns indians que traficaven amb persones, doncs aquests diners que van arribar aquí, doncs, van servir per fer, mira, des d'obrir la Via Laietana a fer parts de l'Eixample, i com un capital de país. Fins a l'any 1829 estava permès aquest tracte infame, després ja ho va prohibir els anglesos, però hi havia gent que, igual que hi ha una llei seca, no?, una llei de prohibició, doncs el producte puja de preu. El fet és que és molt lamentable, les drassanes de Barcelona fins fa poc va haver una exposició sobre aquest tema i les poblacions de gent esclava a Cuba realment era una vida molt duríssima i molt denigrada, i el transport també era molt bèstia, tan bèstia que a vegades els vaixells eren seguits de taurons, no?, perquè hi havia molta gent que moria i la tiraven al mar.
Déu-n'hi-do, i això no és llegenda, eh? Tot això és història.
Tot això és història, però hi ha gent que ho ha volgut convertir en llegenda o que es diu amb la boca mig tancada, perquè evidentment, malgrat que nosaltres no tenim res a veure amb això, doncs és un dels passats que s'ha d'assumir com altres. Per exemple, el poble gitano també a Catalunya i al nivell de tot estat durant molt de temps també va ser maltractat. Doncs el Parlament de Catalunya en un moment donat va demanar perdó al poble rom, que així és com s'anomena el poble gitano, perquè el segle XVIII va haver com una gran redada que es va portar molta gent gitana a la presó, etc. Doncs s'ha assumit coses que van fer els rebesavis, no? I avui en dia nosaltres que no tenim cap culpa, però que sí reconeixem el nostre passat, no? I amb el tema de l'esclavitud, doncs s'hauria de fer el mateix, perquè sempre van haver aprofitats que van fer molt de mal.
I tant. I crec que és bon moment, ja que parlem d'esclavistes, pirateria, hem d'explicar la història del pirata Joan Maristany, del Masnou.
Sí, aquest és un dels últims pirates contemporanis de la segona meitat del segle XIX. Aquest home, ja quan estava prohibit absolutament el tràfic d'esclaus, però clar, tampoc hi havia tantes patrulleres angleses o franceses, però l'Atlàntic estava vetat, llavors anaven al Pacífic. No només gent d'aquí, sinó irlandesos, nord-americans, portuguesos, castellans, se n'anaven a altres llocs a buscar esclaus. I aquest tal Maristany, doncs, des de Callao, al port del Perú, se'n va anar fins a l'illa de Pasqua i va capturar molta població, entre ells els submors sacerdots, a la casta sacerdotal, el rei, els va portar allà al Perú, els va vendre com a esclaus, després es van poder alliberar, van tornar uns quants allà de Pasqua, però ja portaven la infecció de la verola i es va infectar tota la illa, i no sé, de 4.000 indígenes en van sobreviure uns 200 o així. Aquest és un dels llegats d'aquest català universal, que després va morir al llit sense cap greuge, quan ja era reconegudíssim, doncs, aquest mal tràfic, no? La contrapartida és que després, al segle XX, doncs, va haver un català que es deia Antoni Pujador, que va anar a l'illa de Pasqua i va ajudar molt a la població d'allà a aconseguir l'autonomia de Xile, a que la illa tingués uns bons mapes. Tant va ser així que fins i tot el van nombrar com un dels savis del clan, està enterrat allà, i a més va convidar amb un escultor maori per fer aquests moais, que són aquestes escultures de caps que hi ha a la illa de Pasqua,
sí.
I a Olot, en una de les rotondes, doncs, amb terra volcànica d'Olot, ja ha fet un moai per un escultor Rapanui, com a agraïment per tota aquesta ajuda que li va fer Antoni Pujador. Per tant, tenim una de cal i una d'arena, no?, per dir-ho així. D'alguna forma vam poder ressarcir, doncs, aquesta malvestat, que ho feia la majoria de persones d'Occident, d'Europa, d'Estats Units, no?, que creien que l'home blanc era superior a la resta dels habitants del planeta.
Sens dubte, parts, que, com bé deia, s'han d'assumir perquè han passat, per bé que no en tenim cap tipus de culpa, però bé, han passat, cal recordar-les, assumir-les i sobretot destacar també figures bones, com en aquest cas, doncs, va ser aquesta contrapartida, aquesta ajuda a l'illa de Pasqua, que en aquest cas en podem estar més orgullosos.
Totalment.
Parlem també, Joan de Déu, del meridià d'Ocata, perquè d'això ja n'he sentit a parlar i serveix per mesurar el metre, i això ho tenim aquí mateix, aquesta història és aquí, Ocata, també Baix Maresme.
Sí, Ocata, que és, bueno, era una barriada de pescadors, doncs hem dit meridià d'Ocata, de fet és el meridià de Dunkerque, des de Dunkerque a Barcelona, que és el mateix meridià que passa per París, es va mesurar el metre. El metre és una mesura de maximal d'aquest arc, d'aquesta línia imaginària. Estàvem parlant de llegendes, però amb la realitat tenim unes línies que es diuen meridians i paral·lels, que no existeixen, però que serveixen per orientar-nos amb el món, i d'aquesta línia imaginària, d'aquest meridià entre Dunkerque i Barcelona, doncs els científics francesos, amb ajuda també de científics catalans, van poder fer aquesta mesura del metro, que és una part decimal d'aquesta arcada que fa amb aquest tros del planeta, perquè més al nord, cap al pol nord o cap a l'equador, ja es vincla més la corba, i aleshores, doncs, mesurant i triangulant en punts com Ocata, doncs es va aconseguir la distància del metro a Barcelona. La Meridiana, l'avinguda del Meridiana, en Cerdà ho va posar en honor amb aquest descobriment, aquesta línia del metro, i al principi de la Meridiana, a la plaça de les Glòries, hi ha tota la silueta de totes les muntanyes que hi ha entre Barcelona i Dunkerque, que va servir per fer aquesta mesura. Però realment, on acaba realment aquesta mesura, va ser a Ocata, aquí al Baix Maresme, amb aquesta població, i per tant a la platja hi ha un monument que ho recorda, i és un d'aquests temes que sembla que tinguin un peu a la llegenda perquè són línies imaginàries, però que han ajudat a la navegació de la humanitat.
I tant. I ens proposes, per acabar, Joan de Déu, per acabar aquesta secció de llegendes del Baix Maresme, que parlem de l'home del sac, del tren de Barcelona a Mataró.
Doncs sí, és que té una relació, perquè el primer tren de la península Ibèrica va ser el de Barcelona a Mataró, Mataró-Barcelona, amb el senyor Miquel Viada, que va ser el promotor, sí, el qual va morir fent guàrdia amb els ponts que s'anaven construint, perquè hi havia la competència de les diligències que estaven superneguitoses, perquè de cop i volta el tren en poques hores es feia aquest trajecte, i abans es trigava un dia entre Barcelona i Mataró, no? Llavors sembla ser que hi havia gent vinculada amb aquestes companyies de diligències que feien sabotatges de les vies, i es va refredar el senyor Viada una matinada, i al final va morir, no va poder veure acabada la via. Però sí que també deien les llegendes de que aquest suposat home del sac, doncs, segrestava criatures per treure'ls-hi el greix, i aleshores d'aquesta manera oferir-los a la gent que tenien els trens, a les locomotores, per engreixar les bieles i les rodes dels trens. Llavors era com una mala fama, una mala llegenda que es posava amb aquesta mena de nou invent, que ara per nosaltres està absolutament assolit, però que en aquell temps era una cosa supermoderna, que anava molt ràpid, que traia molt de fum, que molta gent s'espantava, que deien que estava pilotat pel dimoni, el dimoni de la velocitat, i aleshores, doncs, a sobre es va crear aquesta llegenda de l'home del sac, que tots d'alguna forma coneixem aquest personatge, però que no sabem el vincle que tenia amb els trens, perquè segons la llegenda segrestava els nens per engreixar les locomotores.
Veus? Això sí que no ho hagués dit mai, eh? No ho sabia pas, que l'home del sac s'emportava les criatures, sí, d'aquí ve aquesta por que se'ls hi feia, eh? Temps enrere, vindrà l'home del sac. Però que fos per això, per treure'ls el greix, per engreixar la màquina de tren, veus? Això sí que ho desconeixia totalment.
És sorprenent. Abans, evidentment, es deia que era pels ormejos dels vaixells, per engreixar les rodes dentades dels molins, però després, doncs, ja es va aplicar també amb aquest invent que, amb una mica d'imaginació, un s'ha de posar en aquella època amb la qual tothom anava amb tartanes, i de cop i volta hi havia una mena de bèstia de foc, no?, que treia fum i que anava molt ràpid.
I tant. Doncs així de ràpid hem arribat al final d'aquest espai d'avui, aquestes llegendes del Baix Maresme, que ja ho donem per tancat, eh? Joan de Déu, hem tancat el Maresme ja.
Sí, ens quedaran coses, eh? Un altre dia podem parlar de bruixes, però igual baixarem a parlar ja sobre Badalona, que també és una població interessant de mar, que ens queda pendent.
Doncs vinga, ens emplacem a seguir-ne parlant i a seguir desgranant més llegendes i mites del nostre mar. Moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
se'n fa forat. Quan parlo de tu en
a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcea. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcea és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Ens hem confós, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment, però hi ha el dofí comú, que és el
és
que
parlarem. És una confusió habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individual, a veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, gairebé tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan el solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no?, i altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla, potser cefalòpodes. També en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar del Boran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord, és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. Contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs, una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surten tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna, com era abans, a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podria ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules, que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat. Però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? En pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Mm-hmm. Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'un darrer albirament, tot i que ja sé que ens ha dit, que és el mm-hmm. seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és sí. Per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, uns pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofinistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan, tan, tan gran de dofins comuns, es feia impossible poder-los fotografiar tots.
Alguna cosa que us digués el perquè de aquesta possible albirament de tants, tants junts?
No ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs, Sílvia, per recordem, com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important, vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fem normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment no podem fer-hi res, l'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Disfrutar de l'espectacle. Doncs, Sílvia Junca, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Esports de mar.
Recta final de la Ran de Mar d'avui, i ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja. I per això la companya Cel Prieto, des de Delta.cat, en parla amb Magí Marquès, president del Centre d'Esports de Tortosa Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, sobre la 15a edició del torneig d'handbol platja que se celebra este dissabte a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Magí, benvingut a Ran de Mar.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Magí, com acabo de dir, arriba ja la 15a edició del torneig d'handbol platja a l'Ampolla. Quin balanç n'hi feu d'estos 15 anys de trajectòria?
Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo bàsicament per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniment. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys, i sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim. No fem només activitat a Tortosa, sinó, per exemple, a la comarca, com en aquest cas l'activitat a l'Ampolla, sempre, i això hem d'agrair-ho, ajudats d'una manera bàsica i total per l'Ajuntament i les seves regidories d'esports.
Clar, és evident que este torneig, no?, s'ha consolidat com una cita ja que s'espera aquí al territori. Què creus que el fa especial respecte a altres competicions?
Bé, que potser de sortida que no és una competició. Això és important. Li hem torneig, però és una trobada en realitat. Ha passat per diferents fases des de la part competitiva, i a partir del Covid vam procurar donar-li un aspecte més lúdic, perquè no hi ha trofeus, hi ha medalles per tots els participants. Procurem llevar la competitivitat que sempre és inherent al món de l'esport, perquè si la jornada, com dèiem, lúdica, on serveixi de cloenda de l'activitat reglada anual de l'handbol a la pista, un lloc on els diferents equips, els jugadors de la zona i d'altres zones de Catalunya i del nord de Castelló s'afegisquen i passem una diada completa de matí i de tarda.
I també entenc que, claro, fer-lo a un espai tan privilegiat com és, no?, la platja de les Avellanes d'aquí de l'Ampolla, al mig del Delta, és una cosa que hi afegeix un aspecte, no?, especial.
Sí, evidentment, ajuda moltíssim. Tot repetir, des de l'ajut, evidentment, de l'Ajuntament de l'Ampolla i en la seva regidoria d'esports, però l'entorn és magnífic. Vull dir, la part de passeig que hi ha a la part de dalt, et facilita una visió i una situació esplèndida, i la gent pues, se troba molt acollida, molt acollida. Allí muntem quatre pistes i bueno, la jornada dic, té dos parts, matí i tarda, que us ho explicaré una miqueta més endavant, arran continua l'entrevista, i que ajuda a la tipologia d'activitat que volem.
I si parlem de participació, vas dir que s'espera una cinquantena d'equips?
Sí, nosaltres sempre estem entre els 45, 51, és la... perquè també hem de pensar que, a veure, que fa calor, vulguem o no vulguem, procurem fer una miqueta ja a final de maig, però tindre la calor sofocant i més en el temps que anem, que cada dia fa més calor a vora de sorra. Fem a final de maig, per exemple, per això, i és el pack d'equips que realment podem suportar en una jornada de matí i de tarda, donant descans al migdia, a les hores més fortes del sol, i començant pel matí a primera hora i acabant a la tarda sobre les 8 i mitja, 9 màxim, que és quan més a gust s'està a la platja. En aquest moment ja tenim 42 equips, sempre algú que es despenja al final, que tenim pendent de confirmació, i que estem serem 45-46, i tenim 30 i 12, 30 equips federats, o d'ells de la federada, o de gent que ha jugat al món federat, i 12 escolars. Mm-hmm. Aquí ens han caigut alguns clubs o alguns equips que estan celebrant també una activitat pròpia ells i que no poden venir.
Mm-hmm. Però vull dir que igual hi ha gent que fins a última hora s'apunta.
Sí, el que passa és que clar, això ens dona problemes perquè tema calendari, vam dir que tancaríem aquest cap de setmana, ahir vam pràcticament tancar-ho, tenim un parell o tres dependents d'avui, ja hem dit que sobretot avui, perquè a més hem de tancar el tema mutualitat, que és vital, és superimportant, no volem que ningú tingui cap lesió, evidentment, però que estigui sempre, evidentment, tot cobert i tot arreglat, i sempre hi ha algú que es despenja a última hora, però intentarem que a última hora sigui màxim demà al dematí, perquè porta moltes complicacions, llavors reordenar-ho tot i deixar-ho tot ben arreglat. Però vaja, és el nombre que nosaltres ens movem còmodament, aquests 45-50 equips, i la veritat és que bé, molt bé.
I tant que sí, vosaltres és que heu de treballar en temps, no?, per organitzar-vos, tampoc pot ser que sigui tot a última hora, no? I com us havies avançat abans, Magí, clar, el torneig està pensat, bueno, per a totes les edats, no?, los escolars al matí i federats a la tarda, no?, té esta doble vessant.
Sí, diversifiquem. Sempre tenim una categoria que són els infantils, els xiquets que tenen 13 anys, que estos ballen una mica per reorganitzar el temps, perquè a vegades els posem pel matí, que és la primera categoria del món federat, a vegades a la tarda, depèn de la proporcionalitat entre uns equips i els altres, però la idea és des de prebenjamins, que són xiquetes de 5-6 anys, fins als alevins, que és la categoria escolar, bàsicament, 11-12, aquests 13-14 anys d'infantil que puja o baixa, i a partir dels 14 a la tarda ja, fins als màsters, els veterans, no? Que això és, este és el dibuix que tenim, utilitzem habitualment i que tot repetint ens funciona.
Si funciona, s'ha de seguir fent.
Sí, i els gallegos no me n'hi hallo, sí. No me n'hi hallo.
Claro. I a la tarda, com diem, serà el torn dels equips, bueno, de la gent més professionalitzada, no?, els federats. Llavors, quin nivell esportiu podrem veure?
A veure, nosaltres no podem parlar professionalitzat perquè som tothom és amateur a la zona. Sembla una petita excepció individual, però és amateuritzat. Però bé, ens vendran de sortida. Tenim equips que venen del Vallès, tenim equips tot de la província de Tarragona, sobretot Terres de l'Ebre. Enguany, no ens, en altres activitats es veu, i el que és la zona Vinicarro, Vinaròs, no ens poden venir, però el nivell és un nivell... A nivell català, diríem, tenim des d'equips que estan a divisió a Lliga Catalana Or, a Lliga Catalana Or, que és la màxima a Catalunya, per exemple, dins d'equips a segona catalana, que és la penúltima. A nivell escolar tenim equips que s'han classificat per les finals nacionals escolars de Catalunya. O sigui que tenim un bon nivell d'handbol, però sobretot d'handbol platja, que és handbol perquè les regles bàsiques, però no té res a veure amb l'handbol pista, perquè és molt més espectacular, hi ha una sèrie d'accions que són molt, molt boniques i molt divertides també, i que exigeixen un grau tècnic important.
Llavors, clar, estem parlant de que hi haurà evidentment, molta gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, però que també venen de fora, i això també és una cosa que, bueno, serà per algo, no?, que venen fins aquí.
Sí, bueno, ells s'interessen, si han vingut l'any anterior, a no ser que tinguin alguna situació com enguany complicada, volen venir i se col·laboren, i bueno, jo crec que com més siguem més riurem, no? Tampoc no se'ns desborda, veiem si se'ns desborda. Va haver anys, fa temps, que vam haver de fer en dos dies, en el qual l'esforç era molt més gran, i la del diumenge es complicava, perquè a la tarda la gent tenia que tornar a casa, el dilluns tenia que anar a treballar. Llavors vam intentar regular-ho de manera que en un dia poguéssim celebrar-ho, i tant pel matí com per la tarda, quan s'acaba l'activitat, a mitjan activitat fem una foto de família, una gran foto en tots els participants del matí, i una foto en tots els participants de la tarda, i al final de la jornada matinal i la de la tarda fem l'entrega de medalles a tots els participants.
Això ara et volia comentar, claro, que abans me dies, no és una competició, és a dir, no és una competició, té el nom de torneig, però no és en este caire, perquè, bueno, una de les característiques és que tots els participants reben medalles.
Sí, sí, de participació. Sí que és cert que hem de fer al final, disculpa, una sèrie d'encreuaments per acabar de redonir la jornada, no? Però aquí no hi ha cap trofeu pel que guanya o pel que no guanya, sinó que tothom rep la mateixa medalla exactament. Tothom se procura que jugui el mateix nombre de partits, que són els seus tres partits per equip, repartits en el temps, i que el que vol dir això, que és una jornada lúdica, una jornada on l'embol mostra la seva cara més agradable i noble, que és la de participar, simplement perquè, com diem aquí, per aixalar.
Per aixalar, i tant que sí. Llavors, però entenc que sí que hi haurà, bueno, no sé si com està organitzat, si en fase de grups, unes semifinals, una final, o no ho trobarem, això?
Això ho trobarem respecte a estem el que dèiem, estem fent tots els encreuaments, o sigui, estem fent els grups per a poder veure el que dèiem, no?, que tots els equips puguin jugar el màxim de partits possibles. Llavors, això és molt complicat de lligar-ho, és molt complicat de lligar-ho. Llavors, la forma final depèn de l'aprofitament màxim del temps. I fins que no ho tanquem totalment no ho podrem saber. Bàsicament la nostra idea sempre és fer grups, i potser depèn dels grups que surtin fem un enfrontament a mena de final per dir alguna cosa, perquè la gent doncs, també li agrada, i sobretot li agrada molt un caire del respecte de l'embol platja, que són els shootouts, que són com uns penals que es llancen a llarga distància en una mena de contraatac, i que això es produeix només amb el cas d'empat. En el cas d'empat a les parts que has jugat, no? I llavors això és la part més espectacular, a part dels cheaters i dels flies i totes aquestes històries, és la part més espectacular. Però sempre una miqueta de competició al final la volen, i ens la demanden també. El que nosaltres demanem és que això sigui, evidentment, en un plan totalment, no sé, si ho juga, s'acaba el partit i aquí Santes Pasques no, que no hi hagi cap situació conflictiva ni molt menys. L'esport sempre té un caire competitiu i l'hem de respectar també en aquest sentit. Nosaltres focarem que no sigui. Quan tinguéssim tancat, que serà demà a la tarda, tot el planning, llavors podrem veure quin és el màxim aprofitament de la jornada, que és el que volem, més que hi hagi unes finals, no? Perquè ara dic, no, aquí n'hi ha trofeus per al guanyador, ni pel segon, ni per al tercer, ni per a ningú. Són medalles per a tots, que són exactament iguales.
I tant que sí, molt bé. I llavors, com diem abans, no, este esdeveniment és fruit de la col·laboració entre, bueno, l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports de Tortosa i també el Consell Esportiu del Baix Ebre. Sí, com us també coordineu tots junts?
Bé, no, és molt fàcil. És que ens ho posen molt senzill. L'Ajuntament de l'Ampolla es volca totalment en l'activitat, estan a la nostra disposició, sempre que els demanem en temps, i com que és un model que el tenim molt assolit de tots aquests anys, va pràcticament tot sol. I el Consell Esportiu de la Gebre ja fa uns anys que col·labora amb el tema de les modalitats, també en facilitat la seva gestió, i això doncs, bueno, també és un ajut, perquè una cosa és que un jugador o una jugadora estigui mutualitzat a la seva federació, però això és una cosa que organitza la federació, en la qual ha d'estar mutualitzat, això és superimportant. I també destacar que hi ha equips que estan formats per jugadors o jugadores que actualment no estan en actiu, que en el seu moment, i no és que estiguin d'edat, una certa edat, que per motiu que siguin, no estan jugant habitualment en les lligues regulars i que aquesta jornada última l'aprofiten per a retrobar-se i formar equips que tenen noms totalment estrambòtics, podríem dir, no? Raríssims, que s'autobategen, però que serveixen per a tornar a trobar-se, per a retrobar-se i poder jugar a l'esport que més els agrada, que és la por.
Has vist? Que bonic, no?, també, això.
Sí, bueno, sembla bastant idíl·lic. A vegades potser sempre hi ha un tipus de situació que has de posar una mica de pau, però bueno, són les mínimes i això és d'agrair per part de tots els participants. Però sí que és xulo, diria, més bonic que la gent aprofite un moment de l'any per retrobar-se fent alguna cosa que els agrada a tots o totes.
I tant que sí. I a part dels jugadors, també hi passa molta gent a veure, hi ha espectadors?
Sí, realment les famílies venen, ja dic, com que el mirador de dalt del Pallar de les Avellanes o la mateixa platja és un lloc perfecte per a poder visualitzar l'activitat, no? Llavors, sí, passa moltíssima gent, les seves famílies passen el dia, dinen o venen en sopa a l'ampolla, i això també és, pensem que és una cosa important pel municipi, perquè li dona més activitat, més moviment, i això és una cosa que a punt pràcticament d'aquí 4 dies de festes, doncs també és una cosa que està molt bé,
Clar, i jo també veig que igual és una oportunitat per donar visibilitat al territori, per la gent que ve de fora, i també per donar visibilitat a l'esport com a tal, a l'handbol, platja en este cas, no? Perquè de vegades, bueno, pues, ja sabem quins són els esports troncals, però que n'hi ha un munt més i que la gent practica molts altres esports.
Sí, i això crec que hem destacat el treball de l'Ajuntament de l'Ampolla, la secció d'esports, que a part de fer futbol platja, doncs també fa tenis platja, fa vòlei, fa handbol. Té una atenció especial a aquests esports que podríem dir, entre cometes, minoritaris, que no ho són tant, però que també faciliten la divulgació i la, com esteu fent ara nosaltres mateixos, en donar-nos veu i altaveu des dels vostres estudis, la vostra cadena, a conèixer una mica més el que és l'handbol, que per nosaltres és vital i és molt important.
I tant que sí. Pues mira, Magí, crec que només mos queda invitar a la gent, convidar-la a que es passen este dissabte a la platja de les Avellanes a l'Ampolla a veure esta competició, que no és tan competició.
Sí. I jo sobretot el que sí que no voldria deixar més la col·laboració, els col·laboradors que tenim, que són gent del club, que són gent de xiquets que tenen des de 14, 15 anys fins a grans, ja, fins a gent que en té 50 i més, en tot, des d'arbitrar, des de muntar o col·laborar amb la brigada de la gent de l'Ampolla, que ens ho deixa tot niquelado, perfecte, les pistes, tot, o sigui, és una meravella i és un goig que dèiem, ens diuen com ho volem, tot i que tenen el croquis. Jo volia destacar sobretot aquest treball que no es veu, des que té 14 anys que ha estat jugant un partit amb el platja fins al senyor de la brigada del matí, a les 8 del matí, que t'està ajudant o que t'està muntant les pistes.
I tant,
això, jo crec que s'ha de posar en valor, perquè sense això no existiria tot l'altre. Això és com les persones del súper que van a treballar i quan tanquen, vull tancar a les 9, no tancar a les 9, tancar a les 10, perquè han de recollir tot, o el dematí obrir més pronte, o han de treballar més pronte. Aquí és el mateix, aquí el dematí s'ha de muntar, i després, quan tothom marxa, tot hi ha gent que es queda a ajudar, també, això s'ha de destacar, doncs has de recollir-ho tot, clar, perquè si no es pot quedar allí de qualsevol manera. Penso que això és una cosa superimportant i també ha de destacar l'ànim col·laboratiu i participatiu de l'activitat en si.
No, el que dius, no? La feina invisible, que és totalment necessària, que si no això no funcionaria com aquí, com en totes les coses.
Exacte.
Perfecte, Magí, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i des d'aquí molta sort en esta quinzena. Gràcies, Magí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, una proposta esportiva molt diferent de la resta perquè no és una competició i m'agrada molt la iniciativa.
Una proposta esportiva que no és habitual i menys en platges, és difícil d'imaginar l'handbol a les platges, però moltes gràcies, Cel, per apropar-la una miqueta més.
El último día que estuvimos me envió unas rosas y ahí supe sin dudar que tenía que acabar. pasar. Y de vuelta a Madrid me pararán objetos perdidos. Ahí estábamos vivos. ¿De qué sirve ya? Tú jamás sabrás lo que pasó. Mordí la almohada, mi memoria temblaba, queriéndote más. Yo que siempre había defendido que estas cosas pasan, sentí una patada a mi vanidad. Y pasaron más de 4 años y nunca nos vimos.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 27 de maig del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Me quise marchar.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de